Ràdio Tiana, les notícies.
El Tiana Negre supera la xifra d'assistents de l'any passat. Més de 600 persones s'han apropat a la tercera edició del festival. Ajuntament i organitzadors es mostren satisfets amb que els resultats vagin millorant any rere any. Un any de l'incendi. El diumenge 26 de gener del 2014, un foc va cremar 7 hectàrees de muntanya al voltant de l'Alegria. Aquest entorn natural aviat es va recuperar gràcies a les pluges d'hivern. El Centre Cultural i Esportiu Tiana perd a casa contra l'Argentona. Aquest cop el marcador s'ha quedat amb un 0-1. Mentrestant, el bàsquet Tiana sí que guanya per 80-63 contra l'Arenys B. Durant el dia i mig del Tiana Negre, la Sala Albéniz ha acollit més de 600 persones que s'han interessat pels escriptors o els convidats que han participat al festival, una xifra que supera els 500 assistents que va rebre el poble a l'edició del 2014. El director del festival, tot i que no li agrada parlar de consolidació, considera que és molt bo que cada vegada hi hagi més persones que coneixen el festival.
Molt content amb l'èxit que hem tingut, amb la gent que ha vingut, que jo penso que és molta. Això vol dir que estem aconseguint fidelitzar un seguit de públic i veure'n cares noves, eh? Això també és molt important perquè va passant gent diferent que possiblement seran fidels l'any que ve, no? I per tant, penso que el repte va aconseguint-se, que estem fent una mica d'atac d'oli, que estem creant un posicionament de l'agenda cultural de començament d'any, no? I això és interessant.
Sebastià Bannasa considera que la qualitat dels escriptors i els continguts s'ha mantingut molt alta des de la primera edició i que el públic ha tornat a estar molt entregat. Per això espera que el festival es pugui celebrar molts anys més, ja que encara tenen molts continguts per mostrar. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, considera que l'augment d'afluència demostra que cada vegada el festival està més consolidat. A més, està satisfeta amb que cada vegada hi hagi més espectadors, tant del poble com de fora.
Un altre fet que amb la regidora de Cultura, amb la Núria Blasco, comentàvem que hi havia tant persones de Tiana, cares noves que es van incorporant, les que ja estaven l'any passat de públic perquè deuen ser amants o els agrada el gènere negre, però veiem que s'estan incorporant altres cares que no veiem i que per tant això va sumant, sinó també moltíssim públic de fora de Tiana, que a més ahir els vam derivar doncs, a dinar, avui a dinar o a sopar en els restaurants, que es tracta d'això, no? de que també sigui un pol d'atracció econòmica pel poble.
Pujol també ha afirmat que és molt important que edició rere edició hi hagi més autors que vulguin participar al Tiana Negre, fins i tot de fora de Catalunya, i que augmentin el nombre de novel·les que es presenten al Premi Memorial Agustí Bahí. Enguany el guardó va rebre 11 candidatures en contrast amb les 3 de l'any passat. L'alcaldessa considera que aquest festival s'està tornant imparable i espera que no es quedi en només 10 edicions més, tal com va dir en l'acte inaugural, sinó que arribi molt més lluny. Per aquest motiu, juntament amb el Sebastià Bannasa, estan desenvolupant nous sistemes de captació de persones, com l'establiment d'un autobús des de Mataró que inclogui un tiquet de dinar i Tiana Negre. Aquest cap de setmana el Tiana Negre s'ha apoderat de la Sala Albéniz i l'ha omplert de crims i misteris. Els escriptors han tingut l'oportunitat d'explicar les seves obres i els aficionats de la literatura negra han pogut gaudir de diverses xerrades per aprofundir en un gènere que cada vegada té més rodatge dins les nostres fronteres. La tarda del dissabte ha començat amb la presentació de l'assaig Rafael Tassis, novel·lista policíac d'Àlex Martín. L'autor ha recordat en la seva intervenció que Tassis va ser el primer en creure en les possibilitats que tenia el gènere negre a Catalunya. En aquest sentit, Martín destaca que l'escriptor i periodista Rafael Tassis va dedicar bona part de la seva vida a potenciar la producció de novel·la negra en llengua catalana. Ho va fer reivindicant la importància d'aquest tipus de literatura en diferents articles de revistes, motivant a nous autors a endinsar-se en el gènere i traduint obres d'escriptors internacionals com Simenon. Va arribar a fer 13 traduccions en només 4 mesos. La seva obra, Biblia Valenciana, està considerada com la primera novel·la negra en català, un llibre que, segons Martín, literaturitza la ciutat de Barcelona, descrivint-la al detall i demostrant així que el gènere també té una vessant cultural. Després del repàs a la vida de Tassis, el festival ha cedit el protagonisme a 4 autores de la perifèria de Barcelona amb la taula rodona Pageses Assassines, un homenatge a la literatura criminal ambientada al camp que ha permès als assistents a conèixer les seves noves obres de Montse San Juan, Margarida Aritzeta, Teresa Jové i Sílvia Mayans. Aquesta última escriptora ha destacat la importància d'investigar fora de la capital catalana per conèixer altres tradicions i dialectes.
Hem de fugir del centralisme, no?, en tots els aspectes, amb el polític, amb el territorial i amb el cultural també, i amb el literari, per descomptat. A més, bueno, jo vinc de la part sud de Catalunya, que estem molt a prop de la franja, i allí necessitem molt de recolzament i que ens coneguin i que vegin els moviments culturals que hi ha per allà, que són molts i molt desconeguts.
Mayans, que presentava la seva obra Cap llàgrima sobre la tomba, ha assegurat que la seva novel·la reflecteix el canvi que va viure ella mateixa quan es va traslladar a Barcelona a Arnes, a prop de la franja, una experiència que troba que pot ser enriquidora per tothom.
El protagonista és masculí, viu en una altra època, però el procés de... la integració que s'ha de patir també és el mateix, i a més és una cosa molt... Sempre que aprens coses dels teus veïns i de la teva història i de la teva cultura, que encara que no sigui la teva, és la dels teus veïns, doncs tot això sempre és molt important.
Un dels esdeveniments més esperats pel públic de la Sala Albéniz era la presència dels tres Mossos d'Esquadra, que són o havien estat caps dels grups especials d'intervenció a la presentació del llibre La música dels camaleons, de Jordi Cervera. Aquest autor assegura que el suport del cos policial català ha estat essencial per poder aconseguir una novel·la on les accions del Jay fossin el més fidels possible a la realitat.
O sigui, intento que no marxi massa del que serien els protocols reals d'actuació, no? És a dir, que la versemblança sigui màxima, encara que et puguis tenir alguna llicència de tant en tant.
L'escriptor i periodista considera que és essencial donar a conèixer el funcionament dels Mossos per normalitzar-los dins la nostra societat i perquè les persones no els vegin com un ens llunyà.
Fins i tot dels mateixos Mossos de peu que passegen pel carrer, no? A vegades tenim aquesta una certa com animadversió, això, a les forces de l'ordre, i realment quan coneixes l'estructura, quan coneixes com funciona i quan coneixes com va tot, jo crec que et canvia bastant la percepció del que és, no?
Aquesta novel·la relata la història d'un franctirador del grup especial d'intervenció, una figura que Cervera va considerar interessant perquè, segons ell, reflectia el debat personal que genera quan tens una vida humana a l'altre costat del fusil. Durant el torn de preguntes, els Mossos han contestat també els dubtes del públic, els ha fet qüestions sobre el funcionament del GEI, però també sobre els debats interns que els hi poden sorgir a vegades. Davant aquesta última inquietud, l'inspector Marc Caparrós ha assegurat que ells poden no estar d'acord amb una llei, però que quan intervenen només són treballadors que actuen en funció d'aquestes normatives. El públic, per la seva banda, ha tingut un paper molt important en el combat de boxa literari que s'ha celebrat després de la presentació dels Mossos Sebastià Bennasa i Anna Maria Villalonga, han donat la seva opinió sobre 5 temes vinculats a la literatura negra en 5 rondes diferents. A cada ronda, el públic votava a favor d'un o altre autor i, finalment, el guanyador ha estat Bennasa per 3-2. El director del festival ha destacat que el millor d'aquest esdeveniment ha estat la voluntat del públic de participar.
Ja havíem fet les preguntes abans, amb els que intervenien, sobretot els Mossos d'Esquadra, etc, no? Però aquí hi havia una implicació directa i això podia anar molt bé o molt malament. Jo penso que han volgut jugar amb nosaltres i és una cosa que hem d'agrair moltíssim al públic assistent en el festival.
L'esdeveniment ha acabat amb una interpretació d'un conte negre per part de l'agrupació artística del Casal i amb el comiat de la regidora Cultura, Núria Blasco, que ha posat punt i seguit a aquesta edició del Tiana Negra 2015. La segona jornada del Tiana Negra ha estat marcada per la presentació de novetats negres dels autors Jaume Benavente, Xavier Aliaga, Lluís Llort, Marc Moreno i Vicent Sanz. Ens ho explica Berta Martínez.
La segona jornada del Tiana Negra ha començat aquest matí amb la presentació de 5 novetats de novel·les negres en català. Els títols protagonistes de l'acte han estat Dibuix a les fosques, de Jaume Benavente, Els silencis dels pactes, de Marc Moreno, Màxima discreció, de Vicent Sanz, 2 metres quadrats, de Sang jove, de Xavier Aliaga i Herències col·laterals, de Lluís Llort. La presentació ha estat d'allò més original i amena. La Sala Albéniz estava ambientada amb llums tènues, tons vermells i ombres negres. Un ambient perfecte per gaudir de 4 autors de referència dins de l'àmbit. Es diu que hi ha més escriptors que escriptores, però més lectores que lectors. I per això, 3 lectores han fet una lectura dramatitzada d'un fragment de cada una de les novel·les. Després de cada lectura, el músic Pau Sanchiz ambientava la sala amb el so del saxo. Sebastià Bennasar ha presentat l'acte i ha formulat la mateixa pregunta a cadascun dels autors. Per què un lector s'ha de deixar seduir en el món negre? Per què un lector ha de comprar el vostre llibre? L'escriptor Jaume Benavente creu que és la seva manera de mirar Europa i a la vegada reivindicar la novel·la psicològica. La seva novel·la té un estil pausat que avança a través de la suspensió. Jaume Benavente ha assistit al Tiana Negra per segona vegada i en fa la següent valoració.
Bé, aquest és el segon any que tinc la sort d'estar a Tiana Negra. de les tres edicions que s'han fet. Vaig venir el primer any amb la primera novel·la de la meva inspectora Maria Batelar i content de tornar a ser aquí perquè amb la segona novel·la, Dibuja les fosques, el format de Tiana Negra és molt còmode, és molt entranyable i els autors i el públic assistent estem... Bueno, són un dia i mig que passem en comunió literària, per entendre'ns.
Marc Moreno creu que la seva novel·la, Els silencis dels pactes, s'ha de llegir perquè és de proximitat, de quilòmetre zero, ambientada en el Maresme. La seva novel·la no tracta de descobrir qui és l'assassí, sinó esbrinar quines relacions es desenvolupen després de l'assassinat. És una novel·la directa, propera, ràpida i entretinguda. Per altra banda, Vicent Sanz ha recomanat la seva última novel·la, Màxima discreció, ambientada en els anys 40, que tracta la història d'un detectiu que es mou entre la mentida oficial i la clandestinitat. Herències col·laterals és la novel·la d'en Lluís Llor, que la recomana perquè intenta posar la gent normal en situacions on se sentin arraconats i això els porti a cometre un assassinat. Finalment, Xavier Aliaga ha presentat 2 metres quadrats de sang jove. La novel·la tracta d'esbrinar qui ha assassinat un periodista d'un diari alternatiu de València. Xavier Aliaga, que ha vingut expressament des de València, ha fet les següents valoracions del Tiana Negra.
Aquests dies el nom de Tiana ha estat rodant per els mitjans de comunicació. Jo penso que això és interessant. Jo penso que el festival s'ha consolidat i això, als efectes de la promoció un poc de la població i de veure que se fan coses, jo crec que és molt positiu. I després hi ha la valoració del mateix festival, que jo penso que és molt positiva, juntar els editors, els autors, fer una mica de pinya, ajudar a la promoció de les novetats. Jo penso que tot això és molt positiu. Estic content d'haver vingut i que se consolidi poder vindre un altre any perquè jo penso que és molt interessant.
En acabar, el públic ha preguntat allò que desitjava i el debat entre els llibres digitals i els llibres en paper ha estat el més destacat. La majoria dels autors consideraven que no surt a compte tenir el llibre en format digital, ja que no se'n venen tants com sembla ser.
En motiu del Tiana Negra, al final d'aquest informatiu escoltarem les valoracions d'escriptors i organitzadors del festival. Escoltarem el so del vídeo La Tiana Més Negra, de La Local.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Aquest dilluns 26 de gener fa un any de l'incendi de l'Alegria, un foc que cremaria 7 hectàrees de muntanya, tal com van informar els agents rurals. Es tracta d'una zona de pi i matoll i també d'alguns arbres que ja havien estat afectats pel foc de l'any 1994. La muntanya aviat es va recuperar en part gràcies a les pluges que hi va haver durant el mes de gener. Així és com ho preveia el regidor de Medi Ambient el mateix dia de l'incendi, Héctor González.
A nivell mediambiental no es pot dir que sigui una catàstrofe, atès que la mateixa natura farà que d'aquí no gaire tornem a veure la verdí tota la zona, però sí que és cert que bueno, tota la part animal que hagi pogut doncs, ser afectada és lamentable.
Activitats com la plantada serveixen per contribuir en la recuperació de la muntanya a través de la col·laboració dels veïns del poble, a més ajuden a la conscienciació sobre la preservació de l'entorn natural. L'incendi va ser un diumenge al matí abans de les 12. Es va iniciar dins la finca de Can Fàbregas, al costat de l'ermita de l'Alegria. Van ser gairebé 30 hores cremant i és que un canvi de rumb del vent el va fer revifar a primera hora de la tarda. El dia després, els bombers van poder apagar les flames i el van donar per extingit després d'estar tot el dia remullant la zona. Dimarts i van tornar per remullar una soca que tornava a fumejar dins l'espai afectat. Un dels ensurts aquell dia va ser pels veïns d'una urbanització de l'Ella. En total, una vintena van ser desallotjats. Tot i això, van poder passar la nit del diumenge a casa. En total, 20 camions de bombers i 4 mitjans aeris van treballar per aquest incendi. També hi van col·laborar les ADF de la Conreria i algunes unitats del Maresme. Aquest mes d'agost, Tiana també ha recordat una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el poble. L'any 1994 hi va haver un incendi que va afectar el 40% de l'extensió del municipi. Aquest foc va provocar la mort d'un monjo de la Cartoixa de Montalegre. Ràdio Tiana ho va reviure aquest estiu amb la veu d'alguns testimonis. Aquest programa especial es pot recuperar a www.lalocal.tianat.cat.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Moment de conèixer els resultats esportius d'aquesta jornada. Sergi Quevedo.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana ha tornat a perdre aquesta setmana a casa contra l'Argentona. Els de Juan Carlos Jiménez han caigut contra un rival que ocupa la zona mitja de la taula i que podrien haver guanyat. Resultat final de 0-1 en un partit complicat i molt complert. Això sí, segons l'entrenador, només ha faltat el gol. Juan Carlos Jiménez.
Sí, sí, no. Un partido que si nos atenemos a la estadística nos parece resultado injusto 100%. 8 llegadas nuestras muy claras, bueno, de ellas 6 claras o muy claras, 2 llegadas en la Argentona, 0-1, y en fin, y falta de gol. Estoy contento en el aspecto de global del equipo, tanto en el aspecto defensivo como en el aspecto de crear juego, de crear ocasiones, pero nos ha faltado única y exclusivamente el gol.
Els problemes han estat molt grans quan a la primera part ha hagut d'expulsar Kiko Peña. Aquest factor els ha condicionat molt tot el partit i han vist com el rival els guanyava terreny. Sobretot a la segona part s'ha notat el desgast físic que ha patit la majoria dels jugadors.
Sí, llega un momento que bueno, la inercia, de como ocurrió en la primera parte, porque nos pasaron a jugar en el minuto 25, los otros restantes 20 minutos, la inercia del partido te hace seguirla, ¿no? Porque era muy positiva, o sea, independientemente del resultado, tanto en el juego como en las ocasiones creadas eran no positiva, muy positiva, el mejor de los 3 partidos en este aspecto. Entonces, sigue, y los chavales seguían, claro, luego en el parón, inicias de la segunda parte, ahí sí que se empieza a notar a partir del minuto 10 de la segunda parte, minuto 15 de la segunda parte, ya se empieza a notar el desgaste físico de todos.
Tot i això, no han abaixat els braços i han seguit treballant. Fins a 8 ocasions que no han entrat i els visitants no han pogut ampliar l'avantatge, ja que només han fet 2. Els d'Argentona fins i tot s'han vist obligats a endarrer línies per no perdre el partit. Un enfrontament que l'entrenador del Centre Cultural i Esportiu Tiana marxa content, Juan Carlos Jiménez.
No, al contrario, o sea, claro, es como todo. El mundo del fútbol, si no entra la pelota, el resultado es negativo. Pero yo como entrenador y como progresión del equipo, claramente a más. Vuelvo a repetir, con algunos errores que siempre los hay, que siempre existen, pero la línea es ascendente. El tema del gol, de esa tranquilidad, yo creo que con un resultado positivo las cosas cambiarán claramente.
Ara cal preparar-se per la propera setmana en què comença la segona volta contra el cué de la categoria, la Gramenet B. Victòria balsàmica aquest cap de setmana del bàsquet Tiana. Els de Sunyol Costa s'han imposat aquesta setmana contra un dels rivals que portaven una molt bona mala ratxa i els tianencs ho han aprofitat. Al final, resultat clar contra un Arenys B, 80-63, una victòria que l'entrenador creu que necessitaven per poder sortir i de la mala imatge del Mataró de la setmana passada, Sunyol Costa.
Sí, la necessitàvem després de la desfeta a Mataró i el partit que vam descansar entremig. I sí, bon partit, Arenys és un bon equip i ens va costar a la primera volta, el que ara està bastant cap avall. I jo crec que amb la dinàmica negativa, que era pitjor que la nostra, doncs vam saber-ho aprofitar i almenys doncs, sembla que deixem clar que Mataró va ser un fet aïllat, sinó que ens estàvem recuperant, la veritat, des de feia setmanes jugant bé i ho vam tornar a demostrar ahir a casa.
Una bona victòria que fa que el Tiana torni a posar-se dalt i que torni a guanyar a casa. Un fet que l'entrenador creu que és transcendental. Les victòries al pavelló municipal de Tiana seran molt importants. Creu que ha de tornar a ser un fortí i en aquesta segona volta no es poden deixar escapar punts de cap de les maneres.
Casa de ser fort. Si volem aspirar a alguna cosa, casa de ser fort, el que queda de temporada, i a més hem de començar a guanyar partits fora, perquè ara poc marge d'error tenim si volem estar dalt. Jo crec que la classificació queda bastant clara, que hi ha 9 equips de dalt i els altres que lluiten per baix. S'ha fet com una petita escletxa, tot i que encara queda molt. Em sembla que s'ha fet una escletxa de 2 partits ja. I bueno, aviam si podem seguir sumant victòries, com la d'ahir.
A aquestes alçades de la temporada no hi ha encara decidit un grup capdavanter. Un total de 9 equips lluiten per l'ascens i s'està demostrant que no hi ha rival fàcil. Els de baix pressionen i els de dalt punxen. Per això cal estar molt atents als moments futurs. Segons l'entrenador, serà molt important tornar a demostrar la seva valia a la segona volta i estar entre els 9 equips de la part alta. Sunyol Costa.
Sí, sí, som molts equips, som 9 equips per ara i poder que avancen més o... perquè això mai se sap. Després hi ha ratxes, queden 14 jornades que són moltes,
Però està clar que si juguem tan bé com el partit d'ahir, doncs podrem anar escalant mica en mica, que encara queda molt. Sí, exacte, vam sortir molt ficats ja tots els quarts, de fet només vam perdre l'últim. Quan tu guanyes de 17 i veus que només has perdut l'últim quart, és que les coses han anat molt bé, perquè clar, si hem de buscar alguna nota negativa, doncs n'hi ha una que és quan vas guanyant de 20, se't lesionen en un minut dos jugadors i bueno, tenen el turmell bastant xungo els dos. Aviam com arriben aquesta setmana de cara als entrenos i sobretot de cara al partit de Ripoll el dissabte i diumenge a Bescanó el partit aplaçat, que tenim partit doble aquesta setmana.
L'entrenador considera que aquesta segona catalana està sent una lliga molt divertida, encara que com a entrenador no li agradi tant que sigui aquest format tan ajustat.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
En motiu del Tiana Negra, la local ha preparat un vídeo resum del festival amb les valoracions d'alguns dels seus protagonistes, un vídeo fet per Guillem Cuny. Us deixem amb alguns d'aquests comentaris. Si el voleu veure en imatges, ho podeu fer a www.lalocal.tianat.cat.
Jo crec que hi ha dos tipus de valoracions. Una, pel que fa al mateix poble, vull dir, durant aquests dies el nom de Tiana ha estat rodant per els mitjans de comunicació. Jo penso que això és interessant. Jo penso que el festival s'ha consolidat i això als efectes de la promoció un poc de la població i de veure que se fan coses, jo crec que és molt positiu. I després hi ha l'elaboració del mateix festival, que jo penso que és molt positiva, ajuntar els editors, els autors, fer una mica de pinya, ajudar a la promoció de les novetats. Jo penso que tot això és molt positiu, que a més les coses també s'han fet bé, en el sentit que és un festival molt ben muntat i jo crec que tot això contribueix a que el festival se consolide i jo estic content d'haver vingut i que se consolidi i poder vindre un altre any perquè jo penso que és molt interessant.
Ja, estic documentant per una novel·la. A veure, vostè per què ha matat? Perquè m'estic documentant. Vull dir, que vol vostè que jo mati si no m'he documentat primer? És una cosa tan de calaix que m'estranya que el Sebastià no l'hagi dit.
Ha entrat una valoració molt positiva perquè ha vingut més gent que l'any passat, això és un fet important. Hem fidelitzat alguna gent que ha vingut des del primer Tiana Negra i això ens omple molt d'orgull i penso que el nivell de qualitat de les xerrades i el nivell de qualitat humana de tots els participants ha estat, com sempre, un nivell altíssim, un luxe i un privilegi. Jo crec que el que hem de ser capaços d'explicar és que els festivals de novena negra com Tiana Negra generen bon rotllo a la gent que existeix, independentment del teu grau d'implicació com a lector amb el gènere, no? Tu pots passar molt bé. Per què? Perquè parlem de tot, parlem del món, al cap i a la fi, no? I això és una cosa que jo penso que hem de potenciar, que ho hem d'explicar, però que déu-n'hi-do, les xifres d'assistència que hi ha són molt grans per un festival que es fa en cap de setmana, a l'hivern, al mes de gener, fora de Barcelona. Estem contentíssims de que 600 persones, més de 600 persones, ens hagin donat suport una vegada més al llarg d'un dia i mig. Per tant, estem eufòrics en aquest sentit.
Acaba amb alguns flocs grisos i vestint una camisa ampla de color clar i uns pantalons foscos. La dona li va somriure, com sempre feia, sense perdre del tot la seva seriositat. Mària i ella van abraçar-se.
Bé, aquest és el segon any que tinc la sort d'estar a Tiana Negra, de les tres edicions que s'han fet. Vaig venir el primer any amb la primera novel·la de la meva inspectora Mària Batelar i content de tornar a ser aquí perquè amb la segona novel·la, Dibuix a les fosques, el format de Tiana Negra és molt còmode, és molt entranyable i els autors i el públic assistent estem... Bueno, són un dia i mig que passem en comunió literària, per entendre'ns.
Es
que ja tinc pensades per la quarta, però clar, no sabeu si n'hi haurà, etcètera, etcètera. Evidentment, quan fas el programa d'un any, penses, i si això funciona, l'any que ve podem fer el... No sé, i sí, idees sempre n'hi ha. El que passa és que ara el que volem és descansar després d'aquest.
El Tiana Negra supera la xifra d'assistents de l'any passat. Més de 600 persones s'han apropat a la tercera edició del festival. Ajuntament i organitzadors es mostren satisfets amb que els resultats vagin millorant any rere any. Un any de l'incendi. El diumenge 26 de gener del 2014, un foc va cremar 7 hectàrees de muntanya al voltant de l'Alegria. Aquest entorn natural aviat es va recuperar gràcies a les pluges d'hivern. El Centre Cultural i Esportiu Tiana perd a casa contra l'Argentona. Aquest cop el marcador s'ha quedat amb un 0-1. Mentrestant, el bàsquet Tiana sí que guanya per 80-63 contra l'Arenys B.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.